divendres a mig matí de cine i ens acompanya l'Antonio Barreiro, que el tenim a l'altre cantó de la línia telefònica. Molt bon dia, Antonio.
Hola, bon dia, què tal?
Com estàs?
Doncs bé, bé, bé.
Sí. Antonio, parlarem, com sempre, de cinema. Avui doncs, ens centrarem una mica en les localitzacions, que també doncs, són part fonamental, no?, per qualsevol pel·li.
Sí, em va semblar que, bueno, que era interessant, si més no, parlar de localitzacions properes, les que coneixem així més famoses a nivell del Camp de Tarragona, i que això una mica sortint de les actualitats i dels premis i dels festivals, i que, bueno, té interès en tant que el ser proper pot despertar, penso, un cert interès.
És veritat, per exemple, coneixem una de les localitzacions més famoses s'han fet, no? Girona, per exemple, aquella superproducció sí, que va cridar doncs, també que molta gent anés a visitar-ho.
Efectivament, sí, sí. Passa sovint que hi ha llocs que creen com una mena de reclam turístic i, és més, a mi em passa. Vull dir, quan viatjava, que ara ja no es pot viatjar, quan viatjava, anar a buscar aquests referents on si han rodat pel·lícules, sempre l'he trobat interessant i sempre m'ha agradat. I, a més, tot el que està vinculat a les pel·lícules i tal, hi ha ciutats que ho tenen encara, ho tenen incorporat en el seu reclam turístic. I és interessant, sí. Doncs, bueno, avui una mica el que explicaré, clar, evidentment, localitzacions n'hi ha moltíssimes, vull dir, de fet, i pel·lícules moltes, amb més o menys intervenció dels territoris, però bàsicament em centraré en les que més conegudes del Camp de Tarragona. N'hi ha moltes més de les que diré, sí, però m'he basat una mica en la informació que té Tarragona Film Office, que és, diríem, aquesta sucursal de Barcelona Film Commission, que és l'entitat que es dedica a aglutinar tots aquests espais que li arriben i que són la referència per als cineastes o per als localitzadors quan les demanen. I per tant, una mica en base en aquest llistat i en aquestes referències, he elaborat el que per mi penso que és el més interessant de tot el que hi ha.
Molt bé, doncs som-hi.
Doncs mira, i ho farem d'una forma, diríem, una mica cronològica amb la història. Vull dir, començarem per les més antigues i acabarem amb les més actuals, fins i tot algunes encara per estrenar. La primera que he trobat, que és la més coneguda, potser és la pel·lícula La Gran Família, una pel·lícula de Fernando Palacios de l'any 62, que intervenien, bueno, una caterva d'actors i actrius, Alberto Closas, Amparo Soler Leal, José Isbert, el López Vázquez i molts altres. És una pel·lícula que, de fet, bueno, defensava una mica els idearis franquistes i ultraconservadors del moment, molt catòlica, era una família de 15 fills, penso que eren, i que d'alguna manera, bueno, incentivava el que el franquisme incentivava, que era el tenir fills i una mica procrear i amb aquest ideari conservador i tal. I, bueno, la pel·lícula, de fet, va tenir tant èxit que es van fer després 3 seqüeles. La primera aquesta és la del 62, com dic, blanc i negre, i bueno, es va rodar bàsicament a Madrid i després la meitat de la pel·lícula gairebé al Tarragona capital, el que és la ciutat, i a més amb un espai que ara ja està degradat, que és la ciutat del repòs i vacaciones, que està ubicat als boscos de Tarragona, que és un espai, una mena de residència per a gent això, del règim, que d'alguna forma eren els sindicats verticals que oferien l'opció d'una forma molt barata a estiuejar a la costa, i en aquest cas això va durar molt de temps. I bé, davant d'aquesta realitat, aquí es va venir a rodar aquesta segona part, en la que, bueno, aquesta família tan nombrosa era l'única forma que tenia de fer turisme, i sí, van fer cap a Tarragona. I de fet Tarragona surt moltíssim a la pel·lícula i de fet és una referència important. Parlo de la primera, les altres ja no. Les ja no. Però La Gran Família, doncs això, Tarragona té un pes important.
Molt bé.
Una altra seria la Tete la Lluna de Bigues Luna. Bigues Luna, de fet, ha rodat bastant el que és el Tarragona i els voltants. I la primera pel·lícula en la que surt Tarragona d'una forma molt clara, i no només Tarragona, i ara ho explicaré, altres localitats, va ser la Tete la Lluna de l'any 94, en el que hi havia un molt jove, de fet era un nen, el Biel Duran, l'actor, sí, que després ha fet carrera i que ara el podem veure, per exemple, en teatre actualment i en sèries a la tele. És un drama interessantíssim del Bigues Luna, en el que un nen, bueno, té una enveja enorme d'un germà que li acaba de néixer, i llavors desitja i anhela tenir la teta de la seva mare, que evidentment la teta és pel nen petit, i ell doncs, bueno, es munta una història increïble en la que, bueno, no voldria tampoc desvetllar-ho tot. Llavors la pel·lícula està rodada a Tarragona, bàsicament al Pont del Diable i també a la Pedrera del Mèdul, i després a Valls, a la plaça del Blat de Valls, perquè el nen és en Xaneta, i llavors una escena d'uns castells està rodada a la plaça del Blat de Valls. I després també ell va intentar recrear, perquè la pel·lícula passa a la Toscana italiana, va intentar recrear les poblacions de la Toscana sense desplaçar-s'hi, i va agafar Altafulla, Creixell i Torredembarra, la part antiga d'aquestes tres poblacions, i va fer una recreació realment molt aconseguida del que seria la Itàlia del nord, la Toscana. Mm-hmm. És una pel·lícula interessant, no només per les localitzacions, que de fet és gairebé tot a Tarragona, sinó perquè a més bueno, la història és molt original, molt divertida, i és aquest toc del Bigas Luna que anava molt més enllà del que explicava.
Mm-hmm. Perfecte.
Després ve, pel temps, el 99 es va rodar, bueno, la pel·lícula es va rodar el 98, La ciutat de los prodigios, que és una pel·lícula que està ubicada a Barcelona, en la que els actors principals són l'Oliver Martínez i l'Emma Suárez, i té un paper secundari important també la Montserrat Carulla. La pel·lícula està ubicada a Barcelona, però és un drama històric i evidentment intenta ser fidel a la realitat. Els Tinglados de Barcelona no eren prou adients i van venir a rodar-los als de Tarragona, és a dir, els Tinglados que apareixen a la pel·lícula intentant d'alguna forma explicar que eren els de Barcelona són els Tinglados de Tarragona, perquè de fet es conservaven i es conserven tal qual es van crear originàriament, i per tant té aquesta diríem curiositat, si ho saps. Si no ho saps és molt difícil, perquè realment està molt ben recreada la pel·lícula, sí. I en cap cas evidentment que hi ha cap referència a Tarragona. També després un altre drama històric, també del mateix any, el 98, l'Antoni Ribes va bueno, de fet, li va costar uns quants anys, va estar rodant-la, penso que van ser 5 anys, li va costar acabar de rodar la pel·lícula per qüestions financeres, Terra de Canons, una pel·lícula en català, de fet, de les poques pel·lícules històriques que hi ha de nivell, entre altres, a part de la ciutat cremada, que és molt fidel a la història, i bueno, és un drama històric i romàntic sobre la postguerra, en el que hi ha moltes dificultats i tal, i està protagonitzada per el Lorenzo Quinn, el fill de l'Anthony Quinn, que també hi surt, i la Sidney Rohn. Llavors, la pel·lícula està rodada a la Catedral de Tarragona, a la plaça, a la casa Castellarnau, a la casa del joier Joan Blázquez, als diversos carrers, al carrer dels Cavallers, etc., al carrer Major, i aquí sí que es veu molt bé Tarragona, i després també hi ha altres poblacions, com ara Escornalbou, concretament el castell d'Escornalbou. Vull dir que és una pel·lícula molt tarragonina, sí. Entre altres localitzacions, però Tarragona hi té un pes també important, i com dic, a més, el castell d'Escornalbou també és present. La pel·lícula no va tenir massa èxit, perquè de fet tenia aquests problemes financers, la pel·lícula no està acabada com ell volia i té una mancança de producció important que queda reflectida en la pel·lícula, però bé, aquí està, i bueno, pel que fa el que es toca avui, les localitzacions, doncs és important recalcar-ho.
I a més que és molt curiós, no?, perquè la majoria d'espectadors no ho saben tot això, no?
No ho saben.
Si és una superproducció que diu sí, que es fa més publicitat, potser sí, però si no, no sé, sí. no ho saps.
I a més, clar, és que es va envoltar, et dic, de figures tan importants com aquestes, l'Anthony Quinn, que van estar aquí, a més, anaven i venien, perquè la pel·lícula, ja et dic, li va costar molt acabar-la, però que va intentar ser una gran superproducció, no se'n va sortir per qüestions de diners, i bueno, sí, el que tu dius, això no, és desconegut.
Mm-hmm. Una altra coneguda.
Sí. I després tornem al Bigas Luna, amb la pel·lícula Jo soy la Juani, que és un drama sobre adolescents, bueno, més que adolescents, ja n'hi ha que entren de l'adolescència a l'edat madura, i que està protagonitzada per la Verònica Echegui, ell la va donar a conèixer, i pel cantant, el Dani Martín. La pel·lícula, bueno, és també de l'estil de Vigas, una més comercial potser que La teta i la lluna, aquesta es va rodar el 2005, la pel·lícula es va estrenar el 2006, i aquí surt, i a més d'una forma molt clara, el centre comercial Les Gavarres. Uh-huh. Tot el que és la part comercial, el cinema, tot això surt, igual que el teatre Bartrina de Reus. i també, en un moment molt concret, l'estació de trens, gairebé al final de la pel·lícula. Vull dir, Tarragona i Reus tenen una presència important, entre altres localitzacions, perquè aquí sí que van anar a altres llocs de l'estat espanyol, però diríem que a nivell de Catalunya, Tarragona i Reus, aquí tenen una presència important en aquesta pel·lícula del Vigas Luna. Aquest, que dic, com he dit abans, amb moltes altres hi té també localitzacions concretes, però són molt esporàdiques, perquè ell, de fet, residia aquí, sí, molt a prop de la Riera, i per tant, evidentment, li tenia un carinyo especial. De fet, el seu pare va néixer a Valls, que vull que d'aquí ve una mica tota la tradició i una mica el lligam que ell tenia amb Catalunya i amb tot i que evidentment va voltar molt pel món, però finalment, i de fet, va acabar morint aquí, a la Riera.
Mm-hmm. Sí.
Una altra pel·lícula important, pel que fa a localitzacions, va ser Los ojos de Julia, de Guillem Morales, que és un thriller psicològic d'aquests de por i tal, amb la Belén Rueda i Lluís Omar. La Belén Rueda sembla que s'hagi especialitzat en aquest tipus de cinema, i aquesta està rodada molta part de la pel·lícula al complex educatiu de Tarragona, el que són les aules, tota la part de l'espai central de la laboral, de l'antiga laboral, i també amb uns passadissos interiors en els que hi ha una escena a l'inici de persecució terrible, i doncs i és uns túnels que hi ha sota del tot el que és el recinte, que són els túnels que es feien servir una mica per recórrer, per portar tota la roba cap a la... rentar la roba dels interns, etc. Doncs sí, encara es conserven. I doncs, bueno, va ser un lloc interessant que van trobar, ideal per fer aquest rodatge, i de fet aquí la Belén Rueda, perquè la pel·lícula, ella és cega, doncs té una persecució gairebé mortal al principi, en la que, bueno, està rodada en aquest punt. És interessant la pel·lícula, perquè a més manté l'interès fins al final, i jo, un Lluís Omar també, amb un paper que habitualment no ens té acostumats, i és interessant la pel·lícula, és del 2010.
Mm-hmm, perfecte.
I una altra pel·lícula, i aquesta sí que ja és Tarragona del tot, perquè no només la pel·lícula, sinó també el director, és Fill de Caín, del Jesús Montlleó,
sí,
i es va rodar el 2012 i es va estrenar el 2013, i que la vam tenir també en estrena oficial aquí al Festival de Roda.
Perfecte, sí.
La pel·lícula, els papers principals són el José Coronado i la Maria Molins, i bueno, es va donar a conèixer el David Solans, també hi sortia el Julio Manrique, l'Abril García, etc. És un thriller, una pel·lícula amb intriga, que té un desenvolupament de guió molt interessant, i està rodada gairebé tota a Tarragona, a la Part Alta, a la Catedral, a l'Hospital Joan XXIII, al Centre de Convencions de PortAventura, al Camp de Golf Bonmont de Montroig del Camp, i també la ubicació de la casa del matrimoni és a Tamarit.
Espectacular, per cert, la casa, eh?
La casa és espectacular, sí. De fet, és una casa que... dius, això està a Tamarit, doncs sí, està a Tamarit,
sí.
A més a més, no van haver de fer gaires coses per, diríem, condicionar-la perquè està en condicions, i és una casa que a més a més s'ha llogat per altres rodatges.
Mm-hmm.
Doncs aquesta és una pel·lícula, ja et dic, no per localitzacions, sinó també perquè ell reivindicava, el Jesús Montlleó volia que Tarragona tingués presència, i de fet la té tota perquè està tota rodada a Tarragona.
Mm-hmm. Molt bé.
Una altra directora també tarragonina, i en la que la seva pel·lícula, la segona, té una presència important, és l'Anna Maria Bofarull, que va rodar Sonata per violoncel el 2014 i es va estrenar el 2015. També la vam tenir al FICAT,
sí.
És una pel·lícula protagonitzada per la Montse Germán i el Juanjo Puigcorbé, i on també surt el Jean Cornet. És un drama sobre la salut, concretament sobre la fibromiàlgia, i bueno, és un tema que a ella li arribava de prop, com ens va explicar, i està rodada a Tarragona, a Reus, a Vilaseca, a l'Hospital de l'Infant, a Calafell, i a la Casa Museu Pau Casals de Sant Salvador.
Mm-hmm.
Té altres ubicacions, perquè també es va rodar al Pirineu i en algun altre indret que no recordo quin, però bueno, aquests indrets que he anomenat els va tenir que d'ubicar aquí, perquè ella és tarragonina i, evidentment, com el Montlleó, les seves pel·lícules volen que tingui aquesta presència.
Reivindicar
el territori, sí, efectivament.
Anem a una altra?
Sí, anem per una altra. Segon origen, del Carles Porta. Mm. Aquest és un projecte, precisament, que havia de rodar el Vigas Luna, i que al morir, doncs, el van tomar el Carles Porta, el que ara s'ha fet famós pels crims i totes aquestes històries,
sí,
del de Catalunya Ràdio i TV3, doncs el Carles Porta el 2014 va rodar el segon origen i està basat en la novel·la del Pedrolo, el mecanoscrit del segon origen. És una història de ciència-ficció, de supervivència, és un futur post-apocalíptic i, de fet, bueno, és una història interessant. I a West, el més que han escrit del segon origen, va ser una novel·la que era un llibre d'obligat de lectura en els cursos de l'ESO, perquè en fet té molt interès. I està rodada a Tarragona, a la Platja Llarga i a la Cala Fonda, a la platja del Coiquiqui. I és la seqüència, diríem, que en el llibre no està contemplada, en el que surt el Sergi López, que una mica és, diríem, la part més impostada de la pel·lícula, perquè a la història només surten els dos adolescents i en canvi el Carles Porta va voler fer sortir, per donar-li una mica més d'aire a la pel·lícula, un nàufrag que apareix allà i que els complica la vida, que és el Sergi López. Aquestes seqüències del Sergi López estan rodades a la Platja Llarga de Tarragona i a la Cala Fonda.
Molt bé.
Una altra pel·lícula també que ens arriba molt de prop, perquè està per rodar a la platja del Creixell, va ser 100 metres, del Marcel Barrena. Una pel·lícula del 2016 que es va rodar el 2015 amb el Dani Rovira, el Carre Lejalde, l'Alexandra Jiménez, la Maria de Medeiros, la Clara Segura. És un drama sobre la discapacitat, concretament sobre l'esclerosi múltiple, la forma de superar-la, i està basada en fets reals. Doncs quan s'està recuperant gairebé al final el Dani Rovira amb el seu sogre, que és el Carles Halde, les seqüències que corre per la platja i que està fent tota la rehabilitació a la platja és la de Creixell.
Molt bé.
I això també molt poca gent ho sap, però doncs, bueno, és interessant perquè, a més, platja de Creixell i tocant també a la que entrava a Roda.
A Roda, clar.
Però bàsicament els crèdits, la platja que apareix és la de Creixell.
La de Creixell, vinga.
Després, entre el 2017 i el 2021, es van rodar les dues parts de la sèrie, la Catedral del Mar. Catedral del Mar és la primera part, Los Herederos de la Tierra és la segona. Totes dues sèries estan basades en l'obra del Jordi Frades i la Catedral del Mar. Es van rodar, bàsicament, és un drama històric del segle XIV i està rodada a la platja de Tamarit i amb el castell de Fons de Tamarit. No a l'interior, perquè l'interior ja no es van buscar altres localitzacions. És una sèrie que s'ha rodat a molts llocs i molts indrets de l'estat espanyol, però concretament, i té molta presència també, evidentment, Barcelona, però aquesta seqüència del mar i de la platja que passa a la nit es va rodar a la platja de Tamarit i hi ha una presència claríssima del que és el castell de Tamarit al fons i es veu molt bé. La Catedral del Mar ja s'ha estrenat, Los Herederos de la Tierra encara s'ha d'estrenar.
Ah, d'acord.
Una altra pel·lícula que, bueno, va ser una mica, no va ser massa reeixida, és la pel·lícula del David Emerick, el seu primer llargmetratge, El dulce sabor del limón. La va rodar el 2017, la va estrenar el 2018 a Tarragona. És una pel·lícula en la que el protagonista era el David Solans, també intervenia l'Helena Rivera, la Mercè Rovira i també l'Abril García. És un drama adolescent, no massa ben aconseguida, em sap greu que la crítica en negatiu, però és que la pel·lícula no té massa interès. I es va rodar bàsicament tot a Tarragona, la Rambla Nova, però en aquest cas ell va recórrer la part nova de Tarragona, va també al port, però també agafa la part nova, el Serrallo, el far característic del port de Tarragona, sí. I bàsicament els carrers que treu són tots els carrers de la part nova de Tarragona. És interessant les localitzacions, la pel·lícula, bueno, em posto una mica perquè és difícil.
D'acord.
Una altra pel·lícula que això també em fa molta gràcia explicar-la, és perquè l'he explicat ja en un altre programa, és Les Reies de la Frontera. Aquesta es va rodar l'estiu passat, el 2020, a les botigues de mar de la platja de Creixell. I aquí sí que té un interès important perquè és la part final de la pel·lícula, en la que hi ha el desenllaç, i la pel·lícula està tota ubicada a Girona, però doncs buscaven això, un espai de tocant a mar amb una edificació concreta que pogués tenir interior i exterior i que es veiés la platja, i van trobar una localització perfecta aquí, a les botigues de mar de Creixell. És una casa que a més la van condicionar, està molt ben condicionada i des de es veu la platja, es veu l'exterior, a més, la pel·lícula està ubicada als anys 80, hi ha gent a la platja que està ben vestida amb vestits de bany dels anys,
no?
De l'època, sí. I té interès perquè quan ho saps, jo la primera vegada que la vaig veure no ho vaig reconèixer, però la segona, sabent-ho, m'ho he tornat a mirar i vaig dir, on té tu, que xulo, no? És un drama juvenil kinky que opta a ser candidat als Premis Gaudí i també té alguna nominació als Goya.
Drama és juvenil película... kinky, Antonio.
Sí, sí, és una pel·lícula sobre robatoris i, bueno, és el món dels kinkis i dels adolescents, una mica com el Vaquilla i com el, sí? Aquelles pel·lícules que va rodar
el
de la Loma,
el
Torete, sí, sí, el Vaquilla, el Torete, les pel·lícules que va rodar el Saura i bueno, d'alguna forma està basada en una novel·la del Javier Cercas, que es diu així igual, Els Reis de la Frontera, i té interès, una pel·lícula aquesta sí que té bastant interès, bàsicament per l'ambientació, per la història que explica i perquè, bueno, és un drama de superació també i, bueno, que veus una mica el món aquest de la delinqüència juvenil i com, bueno, hi ha algú que se'n surt i altres que no se'n surten.
D'acord.
I té ganxo. Uh-huh. Aquesta ja es va estrenar, però ja es dic que està encara en procés de comercialització perquè encara opta a premis i ja et dic, opta als Gaudí i també als Goya. Una altra pel·lícula que encara s'ha d'estrenar i que ja la vaig comentar la setmana passada és, sí, Los renglones torcidos de Dios, de l'Oriol Paulo, que està basada en la novel·la del mateix títol del Torquato Luca de Tena. Aquí els actors són la Bárbara Lenny i l'Eduard Fernández i aquesta hi ha una part important de la pel·lícula que està rodada a l'edifici de la Tabacalera de Tarragona.
Mm-hmm.
Va estar durant un munt de temps, van tapar pel davant des del carrer amb unes bastides i amb unes lones perquè no es veiés i van estar rodant un mes sencer pràcticament exterior i interior de la Tabacalera i és, bueno, és una pel·lícula, no l'he vist perquè encara s'ha d'estrenar,
sí,
i que és una de les pel·lícules que, bueno, que esperem aquest 2022. És un drama pel que he llegit que penso que ha d'estar perquè l'Oriol Paulo és un director que surt de l'escac, que és català i que les seves pel·lícules, les que he vist, tenen molt interès. I l'última que vull comentar és la pel·lícula Sinjar, de l'Anna Maria Bofarull, ja n'he parlat d'ella. Aquesta pel·lícula també s'ha d'estrenar. Hi ha tres, la pel·lícula està explicada en tres parts. Dues parts de la història passen al Kurdistan iraquià i l'última part de la història passa a Tarragona. I l'ha rodat al barri de Camp Clar i al Palau Firal de Congressos de Tarragona, entre altres localitzacions. Aquestes són les que tenen més presència. La part, diríem, catalana de la història la protagonitza la Nora Navas, també surt l'Àlex Casanoves, el Guim Puig i la Mercè Rovira. És una pel·lícula de dones, bàsicament, s'envolta de dones i, evidentment, algun home, perquè per la història calia que sortissin homes, però ha tingut molta cura en que tota la part tècnica de producció i també la major part de les intèrprets són totes dones. És una pel·lícula que té xitxa, pel que he estat llegint. La part del que van rodar al Kurdistan la van rodar en plena pandèmia i van haver d'estar confinades i per poder tornar aquí a l'estat espanyol van haver de fer quarantena i van tenir uns problemes greus i importants de salut algunes de les tècniques per poder un cop passar el rodatge. Vull dir que és una pel·lícula que ha tingut una singladura complicada en el rodatge i la Maria Bofarull està molt contenta pel resultat perquè explica una història real i actual que penso que tindrà el seu interès.
Mm-hmm. Segur que val la pena veure-la, eh?
Doncs sí. Doncs, bueno, una mica he fet... Ja dic, hi ha moltes altres pel·lícules ambientades i ubicades i localitzades a Tarragona, al Camp de Tarragona, i altres indrets a Catalunya, però és llarg, complicat, i he triat una mica les que poden tenir més interès i sonen una mica més.
Mm-hmm. Però Antonio, aquesta setmana aniràs al cinema, tens previst de veure alguna pel·li?
He vist una pel·lícula, que sí. Si vols la comento, sí, tenim temps?
Sí, sí, comenta.
Doncs sí, he vist una pel·lícula aquesta setmana que, espera, que es diu El contador de cartes. El contador de cartes és un drama americà que està produïda pel Martin Scorsese i, bueno, explica la història d'un senyor que surt de la presó i aleshores es dedica a anar pels casinos i a guanyar-se la vida, però només a guanyar-se la vida comptant les cartes i buscant la forma d'endevinar en quins moments pot apostar i quan ho pot apostar per guanyar. Però aposta i guanya allò que necessita per sobreviure. No vol anar més enllà del que guanya i ho fa d'una forma, diríem, bueno, molt curiosa. Aleshores, amb aquesta explicaré només fins on puc explicar.
Sí, sí.
Li apareix en el seu periple vital, li apareix un jove que li proposa un pla una mica de venjança, i ell d'entrada li diu que no, que la venjança no és bona, que el que s'ha de fer és estimar, i que si tu estimes, a partir de l'estima i del carinyo, la venjança la pots reconvertir. La idea al jove li sembla bé i una mica intenta adoctrinar-lo en aquesta línia i portar-lo als casinos, que dius, sembla que sigui una cosa que no lliga, no? Que sembla que no lliga una cosa amb l'altra. Mm. Doncs ho fa, i a més, quan creu que el té redimit, bueno, el deixa, i fins aquí puc explicar. La pel·lícula és interessant, és dura, és crua, però et porta a reflexionar, és a dir, fa un plantejament interessant perquè el pots portar a la teva vida diària, personal, perquè és això, és a dir, aquella ràbia que puguem tenir, aquell sentiment de venjança o de sentiment negatiu cap a algú, el pots reconvertir i, bueno, i t'aporta línies i idees interessants. Evidentment, la pel·lícula està ubicada en un espai concret i, a més, en una història concreta, perquè al darrere hi ha Guantánamo, hi ha les guerres últimes dels Estats Units, però té interès, a més, amb un actor que no recordo el nom ara, que fa un paperàs increïble amb unes faccions gairebé que ni es mouen, i en canvi comunica moltíssim. El Contador de Cartes és una pel·li interessant. No la recomanaria en majúscules perquè no és una pel·lícula molt comercial, però bueno, als cinèfils ens interessa aquest tipus de cinema.
Molt bé. Qui vulgui passar, doncs, una mica de por, s'estrena Scream, també. Podem dir que és un clàssic,
sí. Scream, sí, a més, bueno, sembla ser que després de tants anys tornar a reprendre la història amb, a més, amb els mateixos protagonistes, sí, pot tenir el seu interès.
Sí.
Jo vaig veure la primera i t'he de dir que no em va desagradar.
Mm-hmm. Doncs a qui li interessa aquest tipus de terror, suspens, no?
Sí, sí.
Pot anar al cinema, que l'estrena
també. Pot anar al cinema. Jo no sé si aniré, perquè abans que aquesta potser hi ha altres propostes, però segur que sí, que és un tipus de cinema que va tenir un públic i que penso que el pot continuar tenint, per tant, endavant.
També altra que s'estrena, Antonio, avui és un drama romàntic, Pájaros enjaulados hasta que estemos muertos o libres.
També, aquesta no em sona.
És una altra proposta que, vaja, em sembla que aquesta deu ser alemanya. I també Madeleine Collins, que és un altre drama, que també s'estrena. I llavors hem de dir que la resta d'estrenes d'avui pràcticament queden dues, que són animacions, doncs, pels més petits, no? O per tota la família. Lunáticos i Buscando a la Mágica Doremi. Ja està.
Molt bé.
No tenim masses estrenes avui, eh? Veiem?
Doncs, bueno, suposo que la major part del dia amb la cosa forta devia ser per Nadal, i clar, sí, el gener és un mes al principi que costa, fins que no arribin els Oscars, que a partir dels Oscars sí que abans, previ i després, llavors és una llau important que no dones l'abast a veure pel·lícules. Però sí, suposo que al principi de gener és una mica més complicat.
Sí, com sigui, cal anar al cinema.
Evidentment, reivindiquem el cinema com un lloc segur i com un lloc en el que la cultura s'ha de reivindicar necessàriament. Cines, teatres, festivals, amb cura i seguretat.
Molt bé. Antonio, tornem el proper divendres.
Molt bé, ens veiem el proper divendres amb una altra temàtica de cine. Gràcies a vosaltres, com sempre.
Molt bon dia.
Adéu, adéu.